cap de setmana va haver-hi la nit de les lletres catalanes, que per primera vegada feia un salt molt important. Jo hi vaig assistir, va ser una nit sensacional. I, com tots aquests premis, és una nit de causes, no? I va estar molt bé perquè, sobretot, van ser causes catalanes les que es van tractar allà. I la que va generar més gran consens va ser precisament el de l'educació, l'aplaudiment més important i un consens més general.
Pau.
A veure, bueno, per començar per algun lloc, la setmana passada recordes que et preguntava quina era la font que informava de l'acord quan anunciaves l'acord en directe i sí. Què hi deien els sindicats? Suposo que més tard es va entendre perfectament la pregunta. Per tant, convé començar dient que el govern ha mentit deliberadament i ha utilitzat la seva posició de poder per filtrar un acord que no és tal. El David ha anomenat sindicats corporatius als sindicats majoritaris d'educació, amb la seva falta de respecte de sempre, diguem-ne.
Corporatius perquè són de mestres, Pau.
No em tallis. Ha signat un acord amb sindicats minoritaris al sector docent i no amb els que representen la majoria del professorat. En lloc de negociar amb tothom, el govern s'ha optat per tancar un acord amb qui estava disposat a signar-lo, i amb això el govern ha intentat neutralitzar les mobilitzacions amb concessions parcials i ha intentat trencar la força negociadora dels mestres i professores. I per sort aquesta setmana veurem el fracàs del govern. Quan el 95% del professorat consultat rebutja aquest pacte, com hem vist, amb una consulta feta per USTEC, CGT i la Intersindical, el problema no és la protesta, sinó que és l'acord en si mateix. Aquest pacte que es va presentar la setmana passada, a més de no ser un pacte, i d'haver mentit perquè no hi ha un pacte amb la majoria social i sindical als centres, no resol el problema de fons de l'educació, que són les ràtios, la inclusiva i la sobrecàrrega burocràtica. Podríem entrar en detall també sobre el tema de les millores salarials, que arriben molt gradualment, moltes no es materialitzen fins d'aquí molts anys, i convé recordar que el professorat porta més d'una dècada perdent poder adquisitiu, d'acord? Només entre el 21 i el 24 la inflació ja va superar el 15% i els salaris públics van pujar molt menys. Per tant, aquesta recuperació no serviria ni tan sols per superar la inflació acumulada aquests últims anys. Per tant, en definitiva, els arguments per la mobilització són molts. Sobre la qüestió de les vagues, de les places perfilades i la qüestió educativa, que, com sabeu, és un tema que m'apassiona i sobre el que penso bastant. A veure, les places perfilades donen massa poder discrecional a les direccions. D'acord? Les places perfilades s'inscriuen en un model de governança escolar que està inspirat en l'autonomia del centre. No en va, amb la persona amb la que heu parlat, de Cervantes, és una directora, d'acord? Amb una gestió quasi empresarial de les escoles, i la funció pública ha de funcionar amb criteris objectius, no amb selecció a mida. El risc és passar d'un sistema, podríem dir, de mèrit i capacitat, a un sistema de confiança personal, d'acord? Que d'alguna manera augmenta la dependència del professorat respecte a la direcció, i això genera, com expliquen sempre els docents, autocensura, pressió laboral, etc. Si un centre públic passa de ser un centre públic a un centre governat amb mà de ferro per alguns directors que imposen el seu criteri de contractació en funció del seu projecte de centre, etc. Per tant, aquí, en el fons, sí, hi ha un xoc entre models d'escola, efectivament. L'autonomia de centre no pot significar precaritzar la funció pública docent i que els professors vagin triant a dit amb aquestes places perfilades, mira, jo vull aquesta persona. Entre altres coses, perquè, a més, això obre la porta a contractacions discrecionals de familiars, de persones properes. Sí, aquesta argumentació que es fa de que s'ha d'objectivar els criteris de contractació s'hauria de posar negre sobre blanc, perquè, com critiquen aquests sindicats que el David considera corporatius, moltes vegades respon més a lògiques clientelars, professors que llavors es deuen al director i no a la seva funció pública. Per tant, bé, bastant contrari a la idea de les places perfilades com a debat concret. Però sobretot volia posar èmfasi en aquesta idea, en que el govern ha venut un acord que no ho és, i les conseqüències seran que avui, aquesta setmana i avui, es veurà que la majoria a les escoles està en contra d'aquest acord.
Jo, en canvi, aquest concepte de les places perfilades, per començar per algun lloc, i l'últim que ha comentat el Pau, em sembla un ham per poder parlar de l'autonomia dels centres i la competència entre centres per millorar la qualitat. Aquest és un debat que normalment no es fa i que està directament relacionat amb el tema de l'escola inclusiva. Escola que jo particularment critico fermament. Crec que és un error d'entrada. Pretendre que en una escola que té un funcionament, que ha fet una programació des del començament i arribin persones de sobte o que arribin particularitats, no solament per la immigració, de molta mena, i que s'hagi d'entomar per part dels professionals que estan preparats per explicar i per educar, però no pas per fer de psicòlegs, psicoterapeutes, psiquiatres i demés, que és tot el que hi ha en una estructura d'aquesta mena. Jo directament, ja ho vaig dir quan el poc temps que vaig estar en política, a mi em sembla un error. És bonisme des del punt de vista de la intenció, però des del punt de vista de la praxi s'acaba convertint en un problema. Per tant, dels temes que abans parlava el Pau, les ratis, la burocràcia i l'escola inclusiva, els dos altres s'arreglen si aquesta idea de l'escola inclusiva s'aparta com a mínim des del punt de vista de l'entrada d'aquestes persones en el sistema. No passa res per dir que som diferents. I no passa res per dir que som diferents vol dir que nosaltres tractarem de manera diferent les persones que són diferents. Si això es vol fer dintre de l'aula, el forat negre des del punt de vista econòmic que es produeix és bestial. En canvi, això que li sembla malament al Pau, que és aquesta idea de l'autonomia del centre, crec que si es pensa des de la perspectiva de com es millora la qualitat dels centres per la competència que es produeix entre ells, farà que aquestes places i aquesta autonomia que el centre té per decidir quins són els mestres que per determinades qüestions han de ser contractats d'una manera temporal o fins i tot de manera més o menys estable, acaben produint en el centre una diferència de qualitat que fa que les persones hi puguin optar o apostar per aquest centre. Això, evidentment, està directament relacionat amb una altra idea que jo defenso, que és el xec escolar i un districte únic per Catalunya que faci que qualsevol digui a on vol anar, a quin centre vol anar, i segurament els pares escolliran aquell que li sembli que millor s'adapta a les condicions del seu fill. Però, clar, això, com diu el Pau, és veritat, és obrir un meló respecte de quin és el model educatiu, s'ha optat per un altre, i els problemes
clar,
que té,
si no
ara plora
recursos,
la criatura.
Si no hi ha, clar, si no hi ha els recursos...
És que no hi haurà no mai podem... recursos per intentar fer que
de veritat,
una persona que arriba i una altra i una altra...
El problema que té l'escola pública és només de recursos? No, no, jo crec que hi ha un problema de model. Jo crec que hi ha un problema de model, perquè anem a fer escoles totes iguals, totes regides inflexiblement, etcètera. No? I el problema, el model on estem ara és on ens ha portat. Jo crec que la reflexió interessant és aquesta, i que hi hagi autonomia de centres, que hi hagi una certa capacitat de competència al districte únic, etcètera, crec que va en favor de pujar la qualitat de l'escola pública i acabar una mica amb el que està passant, que al costat de l'escola pública tu tens una fuga de les classes mitges cap a l'escola concertada, però de pet.
Afra.
Aviam, jo evidentment no participaré de la crítica als companys i companyes que avui estan de vaga, perquè puc arribar a entendre i entenc que hi ha tot un seguit, es deia abans, no? L'USTEC, la Intersindical i la CGT, que entenen que aquest acord és insuficient. I per altra banda, Comissions Obreres i UGT, que consideren que és un acord que millora notablement la situació i les enormes carències que existeixen en el marc de l'educació pública. Crec que en dues realitats poden conviure encara més quan tenim en compte que hi ha figures immòbils d'ençà fa 25 anys. En termes salarials, bueno, és un augment d'un 30% a partir del complement autonòmic. És veritat que és fins al 2029, és cert, però és un 30%. Respecte a l'educació inclusiva, són 300 milions més. És insuficient? Probablement. Respecte a les ràtios, es rebaixa a 20. És insuficient? Probablement, però jo insisteixo en una idea i jo estic en aquesta línia, que és que l'acord millora notablement la situació i les enormes carències que té l'educació pública. Ara bé, m'hagués agradat que aquest acord fos un acord a 5 o a 6, en aquest cas, tenint en compte el govern, no? Però tot i així considero que millora notablement. Ara, jo no treballo en aules, respecte absolut per aquelles persones i professionals que decideixen no anar a vaga, i respecte també per aquells que decideixen anar-hi, intentar pressionar i millorar la situació. Però crec que amb dues realitats poden conviure, tant és així que ho estem visquent.
No? Pau.
Sí, respecte al aquest del 30% és una dada molt enganyosa. El 30%
sí,
de què?
Per això he dit fins al 2029.
Bueno,
per això ho he dit, vull dir, no he omès la informació precisament perquè considero que l'altra realitat, que és la que avui es mobilitza, tenen motius també per fer-ho, com la que es queda, tenen motius per no fer-ho.
Jo celebro la teva posició ponderada, també entenc la teva posició...
Respectuosa.
La teva posició propera segurament més, intueixo, els sindicats que han signat el pacte, oi que sí, suposo, que no passa
l'UGT
i la CGT. No passa res, no ho dic pas per desacreditar-te, però el que vull dir és que si ho formulem com un 30%, sembla que els docents estiguin augmentant un 30% el seu sou, i el que estan augmentant és un 30% d'un complement que, a més, augmenta a una velocitat d'uns 200 euros bruts mensuals al final del període, i que això fa que l'increment aproximat de cada un dels anys 2026, 27, 28 i 29 sigui més o menys de 1,5% del seu sou anual. Si això tu tens present la degradació de les seves condicions salarials que hi ha hagut en els últims 15 anys, especialment els últims 4 anys amb la inflació que hi ha hagut, si tens en compte, a més, que això és un pacte 2029 i no sabem ni quines seran les condicions d'inflació d'aquí a 2029 i segurament seran superiors, molt superiors a l'augment d'aquest complement, tot i que, efectivament, també hi haurà una revalorització de la base del sou pels acords sindicals a nivell estatal, fa que aquesta millora salarial sigui una mica el de menys, sigui una mica la xocolata del lloro. No es pot presentar això, el que estaràs d'acord amb mi, estic segur, Afra, és que no es pot presentar això com una mena de revolució de les condicions materials dels docents. I si estem d'acord en que la situació als centres és tan dura com tots estem d'acord, el que no pot ser és que surti el govern la setmana passada presentant això com un canvi revolucionari del tal, perquè estem
acord
aquí i hem signat un acord històric. Vull dir, un acord històric de què? Un acord històric de què si l'estàs fent contra la majoria sindical dels centres, a nivell salarial i material, que és quasi l'únic que pot reivindicar, és la xocolata del lloro. Per tant, entenent el que dius i entenent i respectant, evidentment, també com tu fas, doncs el dret als que no vulguin anar a la vaga de Comissions i Justícia, només faltaria, em sembla que això ha sigut una estratègia que li ha sortit malament al govern i li sortirà malament.
Són les... Digues, Afra.
No. Jo, és que anem a veure, jo el paper del govern en la manera de gestionar un acord en matèria dels treballadors o dels governs, a mi, francament, m'importa ben poc, m'explico. M'importa ben poc perquè estem parlant d'una situació de l'educació pública que es troba d'ençà 25 anys en una situació absolutament penosa. Crec que això ho compartim tots, absolutament. Eh?
Sí.
Les dades diuen que, efectivament, els professionals de Catalunya es troben a la cua. I les dades diuen que aquesta situació milloraria fins a arribar al tercer lloc de totes les autonomies. A mi em serveix. No em serveix aquest argument. No em serveix perquè si la realitat de tot plegat és que continuem tenint uns professionals públics en unes situacions de carència, no em serveix perquè jo vull una educació pública robusta. Insisteixo, si aquestes mobilitzacions serveixen per millorar encara més aquest acord, fetent. Vull dir, jo sempre presentaré respecte a totes les mobilitzacions, sempre i quan l'objectiu d'aquestes mobilitzacions sigui millorar les condicions dels treballadors i les treballadores. Que haig de dir que en aquesta situació sí, tot i que entenc una posició i l'altra, sóc de la posició que aquest acord millora notablement la situació i hem trobat al llarg de la història altres mobilitzacions que potser no van en la mateixa línia. Per això dic que en aquesta situació crec que poden conviure i han de conviure amb dues realitats i ojalà de debò s'alcanci un acord de debò.
3 minuts serà un quart de 10, de seguida també anirem cap a l'Iran, cap a Teheran, per saludar Joan Roura, l'enviat especial de TV3. Però abans volem parlar de Torrente. L'heu vist? Algú d'aquí ha vist Torrente, presidente?
No. Tinc moltes ganes.
Hi ha molt debat a les xarxes si és una pel·lícula que es posa o si realment això serveix per fer una crítica social. Jordi Évole, què tal? Bon dia.
Bon dia, Ricard, com estàs?
Tu hi surts a la pel·lícula?
Sí.
Com és això?
Vaig fer un cameo. Sí, m'ho va demanar el Santiago Segura a l'estiu, abans de l'estiu. I sí, em va fer gràcia fer-ho. Havia de fer a mi. O sigui, tampoc sé que hem catallat.
Bueno, a vegades és més difícil, a vegades, fent d'un mateix,
Jo és que l'únic que sé fer. O sigui, això d'un sorber... No tindré nominació, millor que revelació, ni res d'això, perquè és curtet la cosa, però bueno...
I vas dubtar? Vas dubtar de fer-ho?
Jo no vaig dubtar. Va dubtar el meu entorn. El meu entorn més proper sí que va dubtar. Però jo no tenia... Ho tenia bastant clar que ho volia fer i ho vaig fer.
Què t'ha semblat a tu la pel·lícula, Jordi?
La pel·lícula és un Torrente més. Jo crec que, tenint en compte el primer Torrente i el segon, que són els que jo vaig veure, no sé si el tercer vaig arribar a veure'l, però m'ha recordat una mica... Recupera coses del primer, perquè hi ha molts homenatges als protagonistes que ha tingut Torrente com a company de viatge, el Javier Cámara, el Gabino Diego, bueno, els que li feien una mica de segon, no? Lugarteniente de Torrente, i en aquesta saga van apareixent, i després una pel·lícula que va de cameo en cameo, i per mi té la virtut que sí que és cert que tots els partits polítics pillen, el fet que estigui centrat en el fitxatge que fa un partit inventat, Nox, fitxarà Torrente, jo crec que ha despullat molt bé el que és un, bueno, un partit de l'extrema dreta.
Uh-huh. Àlex Gorina, què tal? Bon dia, com estàs?
Hola, bon dia. Què
ens,
tal?
Ens l'hem de prendre seriosament, aquesta pel·lícula, Àlex?
Bueno, jo no he sentit el que responia el Jordi Évole, jo crec que ens l'hem de prendre molt seriosament. És a dir, la pel·lícula és una atrocitat, però és una atrocitat intel·ligent, llesta, voluntària, i que és de manera més aguda, podríem dir, per enfocar el retrat del que és Espanya. Del que és Espanya en els 30 anys que porta fent Torrentes el Santiago Segura. Al meu entendre fa un retrat radical, però d'un mal gust espantós, exactament com és el país. Ja està, vull dir, és això.
No sé, aquí també és important perquè, Jordi, sempre parlem dels joves, no? Que si els joves votaran l'extrema dreta, que si no sabem arribar als joves, segurament pel·lícules com Torrente poden fer pensar també joves. No sé si aquesta és una pel·lícula que fa pensar, eh? Però que és necessari que hi hagi un retrat d'això, no?
No tinc clar que faci pensar, però si fa pensar no fa pensar res bo del que significa, en aquest cas, el partit aquest, Nox. No fa pensar tampoc massa bé dels altres partits, eh? Però particularment el fet que tingui tant protagonisme Nox, per mi fa que el retrat sigui molt més cruel. I estic molt d'acord amb l'Àlex Gorina que la pel·li sí que s'ha de prendre seriosament, tenint en compte que és una pel·li que aniran a veure-la potser 3 milions de persones o 4 milions de persones, i això sempre té, bueno, doncs una mena de això és pluja fina, com moltes altres coses que passen a la societat, i jo crec que el que es troba a demostrar en aquest Torrente és que el Santiago Segura és el tio més llest del cinema espanyol.
Escolteu, hi ha una cosa que és irrelevantíssima, és que arrossega el públic, però farà 7 o 8 milions d'euros només aquest primer cap de setmana. És una brutalitat, és una cosa absolutament inimaginable, però per altra banda, jo estic seguríssim que Santiago Segura no vol il·luminar a ningú en absolut. Ell es dedica a retratar el país com ho feia Berlanga en la seva època. És a dir, senzillament, aquí teniu el que sou. I feu amb això el que vulgueu, eh? Això està claríssim. I us recordo que el geni total d'aquest tipus de paròdies, que era Billy Wilder, a veure, hi ha un moment que va fer una pel·lícula que es deia 1, 2, 3, que era una pel·lícula que se n'enfotia absolutament del comunisme i se n'enfotia absolutament del capitalisme. És a dir, que ell sí, probablement prenia partit, però en qualsevol cas no perdonava ningú. Era capaç de furgar la ferida a la nafra de tota la societat. I jo crec que Torrente Presidente és una pel·lícula que, a més, ja no té por de res, se li enfot absolutament. I en aquest sentit, em sembla que hi ha dos cineastes en aquest país que són els més llestos del món i que són iguals, que són ell i Albert Serra. Busquen coses diferents, no tenen res que veure...
O sigui, a veure, Corina, m'estàs dient que Albert Serra i Santiago Segura s'assemblen?
Estic bastant d'acord amb
l'Àlex. Home, doncs hem de fer un cara a cara, Jordi.
Són creadors lliures que només estan pendents de què és el que pretenen, ho fan, es queden la mà de tranquils i de contents en el que fan, o no, perquè tothom pot ser molt autocrític i dir encara ho puc fer millor, no? Però a mi m'agrada. La gent valenta, a mi m'agrada sempre.
Clar, perquè és del tot incorrecte, la pel·lícula, no, Jordi? Sí.
Sí, clar, és incorrecta, és bruta, és escarosa, és populista, fa servir expressions que són completament ja extemporànies i que no es poden fer servir en aquests temps, però és el que es dedica. És a dir, se n'en riu del llenguatge inclusiu, se n'en fot del feminisme, no té manies al Torrente a mostrar-se com un masclista, però clar, té moments que són molt curiosos que quan ell li demana als dirigents de Vox que no renunciïn a l'electorat gay, perquè hi ha molts gais a Espanya, els hi diu. I llavors que diu, los tenemos que tratar bien, porque si no nos van a votar. És a dir, tot és de molt brocha gorda, però el Torrente no és tonto tampoc. I diu coses que ni els mateixos de Vox, en aquest cas, dirien, i que ell sí que les diu, i jo crec que no faran cap gràcia a aquest partit que sembla que bueno, ahir semblava que s'havien de menjar Castella i Lleó i no s'ho van menjar. Jo no sé si és el primer símptoma de les conseqüències de Torrente.
Ja. Sí, però després també, clar, veus a Vito Quiles o Pequeño Nicolás fent cameos, no? Vull dir que també aquí són... La línia és més fina, diguéssim.
Sí, tot, sí, però és com si jo no intervingués al teu programa perquè ha estat Silvio Riols.
Ja, sí, sí.
Saps?
Sí.
És així, és així.
Que, a més a més, va i s'ha portat de l'estranger a dos actors que en aquests moments no poden fer cinema en el seu país perquè estan considerats precisament un perill públic, el Kevin Spacey i el Baldwin, i precisament crida aquests. O sigui, és la provocació extrema, total i absoluta. I, evidentment, hi ha una cosa que també és claríssima, Si ell fa un cinema d'una societat com la de les pel·lícules que sortien els films del Mariano Zores, fa la pel·lícula com si l'hagués fet el Mariano Zores, a mi la pel·lícula em resulta tan poc divertida com totes les pel·lícules de Mariano Zores. I malgrat tot, considero que ell no només és indispensable, sinó que, a més, té tota la raó. Doncs és que jo crec que ja hem anat més enllà del que és... del que és imaginable. És a dir, que, bueno, com a mínim se li ha donat la virtut de que fa allò que ningú altre s'atreviria a fer.
En això no sé si l'Àlex em pot ajudar, que en sap molt més de cinema, però jo crec que torna a recuperar una tradició del cinema espanyol, sobretot 80, on es feien pel·lícules molt ràpides a partir de situacions polítiques, com per exemple... pues no sé, al cinema del Mariano Zores, protagonitzat per l'Antonio Zores, feien les autònomes suyes. I era quan es parlava del sistema que havia establert la democràcia parlamentària de fer autonomies, a vegades una mica artificials. Eren pel·lícules d'un consum que s'havia de fer en 6 mesos. Als 6 mesos la pel·lícula caducava. Jo crec que aquest és un dels Torrentes que caducarà més fàcilment, també és veritat. Jo crec que no tindrà la vigència del primer Torrente, que encara el veus i encara, ostres, pots entendre moltes coses. Jo crec que aquest està molt més vinculat a l'actualitat. I em recorda aquell cinema express que es feia a Espanya als anys 80 i que era una indústria molt potent.
Sí.
Sí, me'n recordo del títol aquell de Que vienen los socialistas. I com aquell, Assalto al Castillo de la Moncloa, en fi, hi havia tota una sèrie de Miedo a salir de noche, és a dir, hi havia tot un cinema que era deplorable, que era un cinema de present. És a dir, allò, el que m'estranya és que a banda de Santiago Segura no hi hagi ningú altre en el cinema espanyol ara, avui dia, que ens parli de la societat espanyola d'avui dia de la manera que caldria. I llavors, ell, a més, s'ha convertit en el líder del que podríem dir cinema polític del país. Mm. Bueno, doncs escolta...
A Catalunya, que segurament tenim un exponent clar de la sàtira política, que és el Polònia, cada setmana, a mi m'encantaria que el cinema català fes una paròdia. Jo crec que ara que es compliran 10 anys de l'1 d'octubre, es podria fer perfectament una paròdia del procés, bueno, amb tot el que això suposaria en quant a gent ofesa. Però és el mateix que passa amb aquest Torrente, és a dir, difícilment cap partit polític sortirà content de veure aquesta pel·lícula, però m'agradaria que això s'apliqués també a altres llocs.
És una salut democràtica, una mostra de salut democràtica, sí.
Acabes de dir una gran veritat, és a dir, tenim molta por a l'humor, però molta, molta, molta por.
Àlex Gorina, Jordi Évole, gràcies per aquesta conversa. Anirem a veure Torrente, per culpa vostra.
Ricard, digues. Ricard, vaig a fer una mica de Santiago Segura.
Sí.
I res, vull dir-vos que el diumenge que ve el meu programa a la Sexta tindrem a Marc Giró.
Home.
Que em sembla, que és un personatge necessari en aquest moment per Catalunya i per Espanya. Marc Giró està canviant moltes coses.
Puc dir una cosa?
Sí.
En aquest país ja falta sentit de l'humor i ara diré una cosa estrany que igual no fa cap gràcia, ho sento, eh? Però,
a veure.
És a dir, jo crec que el que seria més llest és la persona que posés a fer un Catalunya Matí, i quan dic un Catalunya Matí vull dir qualsevol programa de matí de qualsevol emissora de ràdio, a Marc Giró.
A presentar, home, i tant.
Jo compro,
perdona,
compro completament.
És que jo deixaria de fer ràdio per escoltar-lo, vull dir que no... no
home, tu ja, ja estàs molt gran, ja.
Sí, això és veritat, Jordi. Això és veritat. Haig de fer com tu, que dóna pas.
Ah, exactament. Sí. T'has fotut molta canya, molt jove.
Sí.
Ara...
Estic d'acord.
Em recordes molt a mi.
Sí, sí. Doncs, bueno, si acabo igual, ja ho firmo, eh?
Home, jo t'ho dic, has de començar a recular.
Jordi, voleu una abraçada. Gràcies. Àlex Molina, també, una abraçada per tu. Que vagi bé.
Gràcies a tots. Hola, bon dia.
Però és interessant el que estaven explicant. Pau, no sé si aniràs a veure Torrente o no després d'aquesta conversa.
No crec. No crec, Ricard. Però sí que he pensat que m'he quedat amb les ganes de preguntar-li, especialment a Gorina, si... Bueno, aquesta mena d'apologia neutral de l'humor a vegades no amaga una certa humanització, perquè estava pensant en la sèrie aquesta d'Apprentice de Trump, que d'alguna manera era una sèrie on Trump apareixia fent d'ésser execrable i al final la va humanitzar i el va convertir en president dels Estats Units. També va passar el mateix amb Zelensky, amb la sèrie aquesta que em sembla que es deia Servant of the People, o Servent del Poble, o alguna cosa així. És a dir, a partir de l'humor i de col·locar persones com Vito Quiles i aquest tipus de personatges en sèries d'humor, no sé si, en el fons, estàs criticant aquests personatges, com, per exemple,
com, a través de Nox. Com el Franco de Polònia, no? Que el Franco de Polònia és un personatge que al final acabes trobant entranyable. Però clar...
Trobes entranyable, els nanos el troben entranyable, també, com s'ha vist en algunes enquestes. Vull dir que no ho sé, té aquesta doble vara de mesurar, però tampoc em voldria sentar cap càtedra perquè no l'he vist. I no vaig veure ni la primera al seu dia, així que ho lamento, no ho sé.
David.
Doncs mira, jo no m'atreia molt aquesta pel·lícula perquè les seqüeles aquestes infinites m'acaben avorrint, però m'han despertat l'interès, eh? Àlex Gorina amén, si és això, i si a més hi posa de referent Albert Lange i l'1, 2, 3 de Billy Wilder. Per cert, Pau, si no l'has vista, mira-la, 1, 2, 3 de Billy Wilder. Molt,
la miraré,
molt important. I per tant, doncs sí...
Sí, David m'ha dit convençut.
Sí, la miraré. I a més jo crec que és molt sa que hi hagi sentit de l'humor sense restriccions, fer els balanços de com el sentit de l'humor tenen afectació, doncs és una cosa molt intel·ligent i lliga amb una cosa que en el seu moment va passar aquí a Catalunya. Catalunya no es feia abans de Polònia, que s'ha celebrat els anys, però abans venia d'un programa que es deia Set de Notícies. I Set de Notícies va tenir una gran polèmica política en el seu moment, que jo vaig participar, i sempre vaig defensar que era molt sa fer política i fer humor amb la política catalana, que era un factor de normalització absolutament imprescindible.
Però això no tothom ho veu, no? Per cert, que divendres va estrenar al cinema aquesta pel·lícula de Torrente Presidente, es va recaptar 2,4 milions d'euros i s'ha convertit ja en la millor estrena del cinema espanyol en 15 anys. Montserrat.
És que no solament des de molts punts de vista jo crec que val la pena, malgrat que aquesta reticència que feia referència en Pau, jo l'he tingut alguna vegada respecte del Polònia, no? De fet, la pel·lícula és per majors de 16 anys. Si la gent que no ha vist o no ha sentit mai res de política veu el que es veu al Polònia o el que es pot veure en les pel·lícules de Santiago Segura, no pensarà que la realitat és aquesta. És a dir, per tenir sentit de l'humor cal la informació prèvia, cal un contingut, cal una educació sobre la qual...
Context.
Exacte. I el context no sempre hi és. I quan no hi és el context, pot ser que deformi la percepció de la realitat que tenen les persones. Aquesta és l'únic dubte que a mi se'm planteja. Ara, dit això, jo vaig veure el primer Torrente, sobretot, que em va semblar extraordinari, no? Aquesta caspa amb llauna que genera aquest comissari corrupte, mascarós, la interpretació de Toni Leblanc que per la història, no? I tot plegat, tots els cameos que hi havia. Tant de bo, digués que en un dels cameos pugui anar allò, però com no tinc res a portar, segurament no m'ho dirà mai. Uh-huh. Però més enllà d'això, és tota aquesta tradició, en parlava en Gorina de Berlanga i després de Billy Wilder, però hi ha també aquesta sensació literària espanyola d'intentar explicar com el daguerrotip, no? El ballet inclanesc, la corte de los milagros, no? La sensació de que algú ha d'explicar que som... què hi ha en el rerefons, les nostres febleses, els nostres defectes. I això jo crec que és molt interessant. Vist des de la perspectiva de l'humor, encara més, perquè dona una certa distància respecte de tot.
Potser amb els ocho apellidos catalanes, els ocho apellidos bascos, per qui anava també el retrat,
no? Per qui anava
la
cosa, no? Sí, sí. És a dir, riure de les teves contradiccions i de molt... En el cas de Torrente ja és el recolmo, no? Perquè dius, ostres, espero que no hi hagi ningú que sigui com aquest.
Algun dia, no? per traspassar-ho, aquí seria interessant explicar la controvèrsia política que va haver-hi a l'inici del Polònia i del context.
Explica-ho.
No, perquè és molt interessant, no? En aquell moment... el previ del Polònia era un programa que es deia Set de Nosaltres.
Sí, sí.
Alguns que alguns recordaran que per primera vegada doncs es produeix... en aquell moment competien amb allò que feia el Canal Plus, que eren els
guinyols.
Els guinyols importats de França, que era la màxim que es feia d'allò. I a Catalunya es planteja fer paròdic, fan el Set de Notícies. El Set de Notícies genera unes grans controvèrsies, que acaba amb tota una sèrie de pressions per liquidar el programa.
Pressions de totes les formacions?
Pressions de totes les formacions, principalment. Jo llavors arribo de secretari de comunicació.
El govern, sí.
En el govern, i trobo un pastel muntat, bàsicament el president Pujol i bàsicament el Duran i Lleida, que no els agrada gens, tenen molt poc sentit de l'humor i volen doncs condicionar-ho o tancar-ho. Val? En aquell moment se li feia una sàtira al Mas, no sé si la gent ho recordarà, que era un robot, un personatge robotitzat.
Que no deia que era tan guapo.
No li feia cap favor especial, no? O sí que li feia, però no ho sabíem veure. I me recordo que en aquesta controvèrsia, que va ser pública, era el famós hi-hi-ha-ha del Duran, pressions sobre TV3 en el seu moment, una gran polèmica. La gent això ja no ho recordarà. I jo, que era secretari de comunicació, vaig agafar en secret en el Toni Soler, que era el responsable d'això i que estava pressionat. Hi havia una gran polèmica i li vaig demanar de veure'ns, i ens vam veure. Ell tenia unes certes prevencions, no va voler anar a Palau, ens vam veure en un hotel, i li vaig dir, escolta, tot aquests que venen, diguéssim, de la meva banda i tal, ni puto cas, endavant, tens tota la cobertura per tirar endavant aquest programa, i crec que la sàtira en política catalana és un fenomen de normalització, i per tant, doncs, endavant, no? Ell, això, després va haver-hi una altra controvèrsia, TV3, per una crisi que va haver-hi, mai es va atrevir a explicar-ho, però la història és així.
Hi havia un article del Toni Aire, no?, que va dir que la imitació del Toni Albà al Set de Notícies era per promocionar-lo.
Per promocionar aquí?
Artur Mas, entenc.
Bueno, però és que, clar, ja va arribar un moment en què qui no sortia... hi havia gent que es queixava des dels partits.
Això és posterior. Es normalitza i té gran èxit, i ara tens un Polònia que ha celebrat
la meva caricatura.
Això quan ja tothom veu que li fa un favor, però al principi ningú vol.
Però a la política aquella seriosa catalana tal, li va costar.
Afra.
I perquè va haver-hi un punt d'inflexió en el que, no vull dir el nom del polític perquè no me'n recordo, no estic segura, va haver-hi un polític que va reaccionar de manera positiva, i crec que va ser la reacció més intel·ligent que es va poder donar, no? I llavors, a partir d'aquí, sí, és cert, jo recordo perfectament com alguns s'ofenien perquè no tenien el seu propi guinyol, no?
Duran i Lleida, no?
Sí, efectivament. No, jo sí que
aniré... per tenir-lo i per no tenir-lo i per tot.
Efectivament.
Lleida, recordem que en el seu moment va intentar que no s'emetés Bola de Drac pels insults... Això és una polèmica dels 90,
Sí, senyor. Jo sí que aniré. Jo sí que aniré perquè he vist totes les de Torrente, totes. Perquè sóc de les que creu que és un retrat, és veritat, radical, ara ja no tan radical. De fet, convidaria la gent que agafés la primera de Torrente, perquè s'adonarà que en el seu moment aquells que la van veure ho vam trobar radical, i ara potser alguna de les escenes arenes no ho és tant, no? I alguna de les maneres d'actuar, de parlar o de presentar-se, lamentablement, és bastant actual. Jo sí que aniré perquè, a més, vull saber en sortir a qui li pot fotre més aquesta pel·lícula. Tinc l'intuïció que serà Vox, i per tant, xapó. Però sí que vull anar-hi com... I a més, hi ha una part, no?, que ara estic trobant d'aquestes crítiques que es dona a la pel·lícula, no?, de persones que encara no l'han vista, que sobreentenen que estaran ofeses en veure-la, i sincerament crec que la cultura ha de provocar alguna cosa sempre. Sempre. Si no la provoca, no és cultura, no? I al final faré una comparació una mica simple, però qui més qui menys alguna vegada ha entrat a un restaurant i en sortir ha dit no tornaré mai més en la meva vida, no? O ha dit m'ha encantat, estic content i tornaré, no? Doncs jo crec que d'això també va el cine i d'això també van les pel·lícules, no? De generar reaccions. Crec que Torrente genera reaccions i jo vull sortir i m'agradaria sortir de veure-la dient que, o tenint la certesa de qui fot més aquesta pel·lícula és el feixisme que es viu en el nostre país, no? Però no ho sé, i per tant vull saber-ho i vull anar a veure-la. Sí.
Però hi ha un altre debat respecte de la pel·lícula que jo crec que també està en el rerefons. Ara has dit quant diner recaptarà en un cap de setmana. Una barbaritat, no? Una pel·lícula que ha fet ell amb els seus diners i que, per tant, li dona una llibertat que molts cineastes no tenen. És a dir, hi ha un debat respecte de la subvenció al cinema, quan una pel·lícula rep un munt de diners i després resulta que recapta res en taquilla, de quin és el criteri amb el qual es fa aquest tipus d'aportació, i en el cas de Torrente, que ha optat per un sistema radicalment diferent, un sistema que des del punt de vista del que diríem els liberals és un sistema de cada pal aguanta su vela, ell és responsable de la pel·lícula, lliure de fer el que vulgui perquè se la paga ell, i ell recapta i resulta que recapta molt, per tant que el feedback respecte de l'espectador és positiu. Chapó.
Pau.
Sí, no, jo només volia matisar que la crítica, és a dir, aquesta idea de que l'humor és una cosa molt sana, doncs, evidentment és compartida per qualsevol persona raonable. El que passa que plantejava
és subversiva, també, a vegades.
Subversiva, sí. Plantejava fins a quin punt a vegades les obres serveixen a uns interessos que no ho semblen, aparentment, no? No ho sé, estava pensant, per exemple, en el cas, no? Perquè, bueno, primer de tot, felicitar-te, David, ara que sé que pràcticament tot l'humor de Catalunya post-90s i de Polònia pràcticament et deu a tu l'existència. Per tant,
no em deu l'existència, però aquesta història és certa.
Sí. Super. Però dic que, home, recentment hem tingut la cancel·lació de la Sotana BTV el 2019, la polèmica i el veto al programa Zona Franca de TV3 amb el Joel Díaz, que suposo que us sona d'alguna cosa. Vull dir que no sé si estem en un ecosistema cultural que pugui treure pit de que tot tipus d'humor li senti bé i que la censura i les cancel·lacions per fer segons quin tipus d'humor hagin desaparegut del tot, no? I, sincerament, per justícia amb aquestes persones no volia deixar de dir-ho.
Sí, senyor.
Són les 9:37. Farem una pausa i de seguida anirem cap a Teheran per saludar Joan Roura. Ara tornem.
Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu un efecte secundari i contraindicacions al web de Fisiocrem.
Pots pensar que triar un cotxe nou entre tantes opcions resulta complicat. El fàcil és venir als Dies Únics d'Àcia, només del 16 al 28 de març, i trobar tota la nostra gamma amb ofertes especials. Reserva cita a dacia.es.
Descobreix-lo a la xarxa Dacia de Catalunya.
La senyora Garrapetes diu improperis i barbarismes cada vegada que rep la factura de la llum. No ha contractat la llum a Factor Energia i no pot dir un 12,5% menys d'improperis i barbarismes.
Fàcil i ràpid. Contracteu tots la llum a factorenergia.cat i no farem més anuncis. Per fi hi ha una altra llum. Factor Energia.
Empresa col·laboradora amb la Barcelona Equestrian Challenge.
Què hi ha darrere de Don Simón? Les taronges de la nostra terra, apreciades arreu del món pel seu gust únic i la seva qualitat excel·lent. I això fa que el nostre país se'l conegui com l'or d'Europa. Don Simón, número 1 en sucs espremuts.
Si canvies, si canvies, si canvies. Canvia tu també de rentadora amb el Renove de MediaMark i estalvia't 72 euros en una rentadora Bosch de 10 quilos de càrrega per 499 euros.
A tu un Renove?
MediaMark.
Aquest nou Jeep Compass és increïble. Aquest botó per què és?
És el Select Terrain. Està en moda funky sorra.
Va, el meu SUV és igual. Una vegada vaig travessar una muntanya amb ell.
És clar que sí, Iker.
N'hi ha que aparenten, n'hi ha que són. Nou Jeep Compass, disponible en plug-in hybrid, hybrid i 100% elèctric. I ara Jeep t'anticipa fins a 4.500 euros del Pla Auto Plus.
Àngel Jové va ser un dels creadors més polièdrics del país. Ara, al Museu Tàpies presenta Àngel Jové, d'Intacto, la seva primera gran retrospectiva comissariada per Maria Josep Balsac, una constel·lació d'obres i temps heterogenis que explora el poder de la imatge com una eina de pensament crític. Un relat que parteix del present per reobrir dilemes d'avui i recordar-nos el risc de repetir la història.
Inauguració amb entrada lliure dijous 19 de març a les 7 del vespre al Museu Tàpies. Més informació a museutapies.org.
Vols venir a l'Eclipsi?
Sí.
Sí? No tinc cap altre remei, així que sí.
Òbviament.
Entrem-hi.
Dulceida, Enric Auqué, Quica Nazaret i Abraham Urriols han acceptat entrar a l'Eclipsi.
Els coneixeu per la seva feina, però com són fora dels focus?
Se m'ha mort la mare i això és una merda.
A la Rihanna, què vaig dir? It's possible a picture?
Buscava emocions fortes tota l'estona. A gas.
L'Eclipsi, amb Roger Escapa. Nous capítols.
Ja disponible a la plataforma 3Cat.
Quantes vegades has dit, algun dia jo... Doncs bé, aquell algun dia és avui. Gaudeix dels Lion Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma només fins a final de mes. I amb fins a 8 anys de garantia a Peugeot Care. Lion Days de Peugeot. Consulta condicions a Peugeot.es.
Pos. Tots en tenim alguna.
Te van estius, no?
Les pors ens paralitzen.
Casa't amb mi!
Ens fan dubtar, desconfiar.
Qui d'aquí ha perdut alguna cosa?
Què insinues?
Ens fan callar quan voldríem cridar.
Tots tenim els nostres secrets.
Les pors no ens deixen ser qui som, qui volem ser. Però quan ens enfrontem... Tu seràs la tempesta. Ens fan créixer.
Jo mai mai. Demà, nova temporada a la plataforma 3Cat.
Avui, a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio, la professora de Dret Constitucional a la Universitat Internacional de Catalunya, Montserrat Nebrera, l'empresari David Madí, la sindicalista Afra Blanco i l'economista Pau Llong. 4 minuts seran 3 quarts de 10, doncs finalment Joan Roura no s'hi posa el telèfon, però podem saludar a aquesta hora Catalina Ángel Gómez, és enviada especial de La Vanguardia Teheran. Catalina, bon dia, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo se levanta hoy Teheran?
Una noche dura de muchísimos ataques en diferentes partes de la ciudad. La ciudad sigue los iraníes siguen incomunicados. El poco internet que funcionaba abierto para los medios de comunicación a través de las redes móviles quedó bloqueado desde ayer. Así que la situación no es fácil, es de muchísima tensión.
Estamos pendientes aún del estrecho de Hormuz. Ahora mismo, ¿cuál es la situación ahí?
Bueno, pues la información que nosotros tenemos básicamente es la que llega de afuera. Irán sigue insistiendo que está dispuesto a negociar o a hablar con cualquier país que quiera negociar su paso por este estrecho. Es lo que dijo ayer el ministro de Relaciones Exteriores, Abbas Araghchi. Y el resto de las informaciones que tenemos es lo que llega de afuera, lo poco que podemos saber, porque realmente, como te digo, el país está incomunicado.
¿Qué sabemos del líder supremo del Irán?
No sabemos absolutamente nada. Sabemos ese discurso que envió, leído por la televisión pública días atrás, pero desde entonces no hay ninguna noticia de él. El país entero está lleno con sus fotos, posicionándolo como esta figura, el nuevo líder supremo de la revolución, pero realmente nadie lo ha oído, nadie conoce su voz, nadie lo ha visto realmente ejercer su cargo, y hay muchas dudas de un gran sector de la población.
Eso es una muestra de debilidad, dirías.
Por el momento no parece, porque ellos siguen mostrándose muy fuertes y logran manejar la opinión dentro de su base, que es la que se ha tomado las calles del país en las últimas semanas. Ellos salen todas las noches, con banderas, con apoyo, aprovechan que están en Ramadán, las noches del iftar. Entonces ellos realmente frente a la población lo que muestran es fortaleza por su el sector que los apoya a ellos, y el otro pues está atemorizado en sus casas por los ataques aéreos y también por la gran cantidad de seguridad que hay en las calles.
Sí que vemos que Estados Unidos sigue amenazando, sí, al gobierno de Irán. ¿Crees que es una semana crítica?
Perdona, ¿me puedes repetir?
Si es una semana crítica.
Es una semana crítica, posiblemente no sabemos cuánto vaya a durar, cuántas más críticas hay, porque ya llevamos 2 semanas. Obviamente esta es una semana muy importante para los iraníes, porque esta es la semana del fin de año. El viernes se conjunto dos fechas importantes: el fin del Ramadán, que es realmente el día que tendría que salir el líder supremo a liderar la oración del fin del Ramadán, como lo hace anualmente. Este año no sabemos qué va a pasar, y esa misma noche se celebra el nuevo año persa, el Nowruz, que es la fecha más importante para ellos. Entonces, sumado a lo que esté pasando en la guerra, lo que pase con el Estrecho de Hormuz, con la isla de Hark, también hay muchas emociones unidas dentro de los iraníes, que realmente no saben hacia dónde van.
Es Catalina Gómez Ángel desde la capital iraniana. Gracias por acompañarnos.
Ustedes.
Donald Trump, que vol crear una coalició internacional per defensar l'estret d'Hormuz, clau pel comerç del petroli, a dia d'avui també bloquejat pel conflicte, i el president dels Estats Units, que a les últimes hores ha augurat un futur molt negre si l'OTAN no li fa costat. Com creieu que pinta el que està passant, David?
Bé, la primera cosa que he de dir és que intento no seguir la guerra per les declaracions del Donald Trump. Intento tenir altres fonts més fiables, perquè aquest home té la diarrea mental que té i canvia de criteri cada 2 per 3. El que diu no sap si és una intuïció del moment o té una base, i per tant atorga confusió, no? Estem entre un líder d'una banda que té una hiperpresència amb canvis d'opinió cada 2 per 3 i segons se li faci la cosa, i en l'altra banda tens un que no existeix, va explicar, per cert, va tenir un expert l'altre dia molt interessant, que explicava que això no era especialment greu en termes de política iraní, perquè el misteri associat al lideratge és una cosa que forma part de la seva cultura política. Aquí, en el següent pas, crec que el fonamental, la setmana que va passada ho vam parlar i alguna gent s'ho prenia amb escepticisme, però la següent batalla és evident que és l'estret d'Hormuz, perquè és el que té una afectació internacional més important. Aquí hi ha un problema, que és que requereix presència física a la costa iraní per tenir controlat això. I, per tant, aquí és on sembla ser que l'administració americana ara vol muntar una coalició per aquest tema específicament, perquè requerirà desembarcar a la costa qualsevol operació militar. I ho està plantejant. La sorpresa, jo no sé si és una ocurrència més o una base, o té una base certa, que és incorporar la Xina en aquesta feina, perquè és un dels seus principals proveïdors, però alhora també estan aliats. Per tant, és una situació molt curiosa la que es presenta al voltant de l'estret d'Hormuz, no?
Pau.
Sí, a veure, jo diria que la guerra s'ha complicat moltíssim, també en la línia del que dèiem la setmana passada, i tot el que veiem reforça aquesta idea de que l'imperialisme és un tigre de paper i que en realitat ho tenen bastant complicat. Per una banda, a nivell intern, als Estats Units hem vist una enquesta de que el 52%, crec recordar, dels nord-americans ja creu que Trump va començar la guerra amb l'Iran per amagar la trama Epstein, cosa que semblava... Bueno, no sé si una excentricitat quan ho vam dir aquí, però vaja, ja hi ha la meitat de la població dels Estats Units que ho pensa. També hem vist que la Casa Blanca està desesperada en controlar els mitjans. Va sortir el Pete Hegseth, el secretari de la guerra, dient que com més aviat David Ellison es fes càrrec de la CNN, millor. Han controlat també la CBS, o sigui, estan molt preocupats pel discurs que s'està donant als mitjans, perquè aquest discurs evidencia la derrota progressiva dels Estats Units en aquesta guerra. I a nivell intern també destacar unes declaracions absolutament abominables que va fer Trump, dient que a l'Iran la seva genètica no és exactament com la nostra, i cosa que, per cert, és un revés a la gent francament ignorant, que s'ha posat a la boca els drets de les dones iranianes per justificar aquesta guerra, no? Ja sabem que per Trump aquestes dones són genèticament inferiors, que és la millor manera de deshumanitzar-les i, per tant, matar-les sense problemes. Així que res, felicitats a tots els que han justificat aquesta ofensiva, sobretot i especialment l'urriolisme la setmana passada en aquesta casa. I pel que fa al front de guerra, doncs això que estàveu comentant de l'estret d'Hormuz és la clau, no? El New York Times ho va confirmar que la setmana passada el despatx oval Donald Trump va pressionar el general Dan Kane exigint saber per què els Estats Units no podien reobrir immediatament l'estret d'Hormuz, i la resposta va ser senzilla, que és que no poden. Per tant, ja hem vist que els Estats Units estan implorant als països occidentals que l'ajudin a obrir Hormuz. La setmana passada, recordo, David, que vas dir que si Israel i els Estats Units no ho podien fer, si el bloc d'Epstein no ho podia fer, era perquè no volien. Doncs bé, sembla que, com apuntava, no és fàcil i no poden. Sempre es va informar-se al marge dels propagandistes sionistes, així que t'ho recomano.
Perdona, el que vaig dir és que era el següent pas de la guerra i alguns ho miràveu amb escepticisme. I que si no ho feien era perquè no volien. El mateix dia, al final, el Macron, que va ser el primer que va proposar una coalició internacional.
I que si no ho feien era perquè no volien i que era una cosa fàcil i que només depenia de la seva voluntat, i sembla que és molt més difícil.
Amb desembarcament.
Els països estan responent a la coalició naval aquesta proposada per Trump dient que no, si França ha dit que no, li ha dit que no, el Japó ha dit que no, el Regne Unit em sembla que no ha contestat, no sé si ho sabeu, per tant, la Xina, evidentment, dirà que no. Per tant, una derrota també en el front de guerra i en el front de les coalicions internacionals. I per acabar, els aliats pròpiament a la zona, no?, que estan tensionadíssims i, a més, estan patint revoltes internes. Bahrein, Iraq i aquesta setmana també hem vist a Síria, protestes contra el degollador aquest d'Al-Qaeda, que em sembla que es diu Jolani, no recordo, que és amic d'Israel. Per tant, no sé, a nivell internacional i a nivell d'aliats a la regió, tot pinta que els Estats Units tindran una guerra que voldran vendre que és una victòria, però que està sent una derrota per golejada.
Hi ha un proverbi àrab que diu que si el món fos un anell, Hormuz seria la seva joia. Montserrat.
Bueno, Estats Units és un dels... Bueno, és el país més conspiracionista del món, per tant, el que pensi la seva població sobre si hi ha cortines de fum o no en aquesta guerra és realment poc rellevant, i això està documentat sociològicament. El país més conspiracionista del món, de fet, la teoria de la conspiració comença als Estats Units. Bueno, tenim un triangle diabòlic, no? Donald Trump, Estats Units, Donald Trump, Hormuz i l'OTAN. I ara mateix sembla que Donald Trump no se'n surt de que hi hagi una implicació global dels actors occidentals en aquesta guerra. De tota manera, jo crec que l'interrogant que hem de posar sobre tot plegat és el temps. És a dir, quant de temps serà capaç de resistir Donald Trump en aquesta guerra, que més que de Vietnam sembla la d'Okinawa, és a dir, és veritat que hi ha problemes del punt de vista orogràfic a Iran, però són resolubles com els que es van trobar al Japó, i des del punt de vista del temps, què és el que acabi significant per la resta de països aquest ofegament, aquest anell que està constrenyint les economies del món pel fet de que Hormuz, ni que s'acabés ara la guerra, fos alliberat immediatament. Per tant, quins seran els interessos i com aniran virant els interessos dels països que estan directament implicats d'una posició que emocionalment tothom diria no a la guerra, a necessitem la guerra per alliberar aquest anell. I per tant, el triangle diabòlic, Donald Trump, Hormuz, OTAN, depèn, i som capaços, com a mínim jo, de saber qui guanya la partida, si hi ha resistència possible o assumible per part dels Estats Units en mantenir-la, i per tant, implica els actors, o, pel contrari, ha de fer aquesta retirada, que, com diu Pau, diria que s'ha guanyat, però que no ha guanyat, però que, en tot cas, no alliberaria aquest estret que s'ha esdevingut tan i tan important.
Afra.
Jo crec que Donald Trump ha subestimat les diferències enormes que existeixen entre ser aliat o ser soci. Clar, el soci pot ser un soci comercial i sempre serà, en aquest cas, bilateral, però l'aliat és multilateral, no? I no podem deixar passar les paraules del ministre d'Exteriors de l'Iran quan diu, no, escolti'm, aquí el problema resideix en que no deixarem passar els vaixells dels Estats Units, no deixarem passar els vaixells d'Israel i no deixarem passar els vaixells aliats, en aquest cas, d'aquestes dues potències que ens estan bombardejant, no? I aquest element... I des del primer moment, a més, va dir que sí que passarien els de la Xina. Jo crec que l'estretxo d'Hormuz era la pretensió primera de Donald Trump. I ho era, més enllà del cas Epstein, que estic d'acord, però ho era perquè el seu objectiu és mantenir aquesta guerra comercial i guanyar-la amb la Xina, no? Que s'arrossega des de l'any 2018, o fins i tot abans, podríem dir, no? I controlar els Estats Units, l'estret d'Hormuz, vol dir poder sotmetre a la Xina, no? I en aquest cas ha subestimat les enormes diferències que existeix entre soci, no?, o aliat. Nosaltres som aliats de la OTAN, podem criticar-la més o menys, de la ONU, podem criticar-ho més o menys, i, per sobre de tot, de la legalitat internacional, no? Jo crec que Donald Trump està perdent aquesta batalla, sobretot la batalla del relat als Estats Units es situava amb anterioritat, i ara veurem si d'una vegada per totes aconseguim que aquestes guerres purament econòmiques, d'interès econòmic només per quatre, acaben refrenant-se arran de les posicions dels diferents països que Donald Trump encara a dia d'avui continuen esperant.
Breument, David.
En aquest minut de la guerra, on està la complexitat? La complexitat està en que controlar militarment l'estret d'Hormuz requereix desembarcar a l'estret d'Hormuz i fer una franja, doncs, de com a mínim 30 quilòmetres cap endintre per garantir que queda assegurat el perímetre de l'estret d'Hormuz. I desembarcar tropes és el que representa una gran complexitat principalment pels Estats Units, perquè ells es pensa que és una guerra aèria i en l'esquema de guerra aèria on els iranians es revoltaran i arrasaran el règim, això no s'està donant, no? I per tant, i d'aquí ve l'interès d'ara, en aquest moment sobrevingut, de construir una coalició internacional, perquè si es vol controlar l'estat d'Hormuz, que és absolutament estratègic, requerirà desembarcament de tropes en aquella zona.
Són les 9:55. Fem una pausa i de seguida parlem del que ha passat també a Castella i Lleó.
Catalunya, 012, la millor resposta.
La Marta m'ha dit que han ampliat l'àmbit de la integració tarifària del Camp de Tarragona. A partir d'ara podrà anar i venir de les Terres de l'Ebre amb una única targeta de transport.
Li serà molt més pràctic anar a la universitat.
Ah, i a l'àrea de Girona també s'han incorporat noves comarques. El Ripollès, l'Alt i el Baix Empordà i tota la Selva.
Doncs el meu germà estarà encantat amb la notícia.
Amb l'ampliació de la integració tarifària, el Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i Girona gaudeixen d'una mobilitat més àgil, econòmica i equitativa. Informa-te'n a territori.gencat.cat. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
Quan el sol pica, la butxaca creix. A Bon Preu Esclat Energia. Quan surt el sol, tu hi guanyes. Ara pots acumular el 50% de l'import de l'energia que has consumit en hores solars a la teva guardiola. Contracta amb el codi Energia Solar i comença a estalviar. Consulta les tarifes i condicions a bonpreuesclat.cat/energia.
Sí, això sona molt bé. Satisfaction.
Al, vols sentir una cosa que sona molt bé?
A veure.
La nostra increïble banana de primera està només 1,09 al quilo.
Un 26% menys?
Sí, Aldi.
Que poc que costa comprar bé.
I que bé que et fa sentir.
A la vostra dreta, l'obra original berenar. Fixeu-vos en les seves textures, en la delicadesa i la lentitud de cada traç.
És un autèntic Noel?
Efectivament, pernil sobre pa. I també el de la vostra esquerra, el fresc piscolabis.
A Noel, cuidem cada llesca de la gamma Delícies com una obra d'art. Noel, xarcuteria de tota la vida.
Aquest nou Jeep Compass és increïble. Aquest botó per què és?
És el Select Terrain. Està en moda funky sorra.
Va, el meu SUV és igual. Una vegada vaig travessar una muntanya amb ell.
És clar que sí, Iker.
N'hi ha que aparenten, n'hi ha que són. Nou Jeep Compass, disponible en plug-in hybrid, hybrid i 100% elèctric. I ara Jeep t'anticipa fins a 4.500 euros del Pla Auto Plus.
I tu, com li dius? El DA Film Festival, el festival d'autor. DA, Festival de Cinema de Barcelona. 100% cinema d'autor. Del 19 al 29 de març, al CCCB, Movia Ribau, Zonzeig, Filmoteca de Catalunya i Casa Montjuïc. Més informació i venda d'entrades, dafilmfestival.com, amb la col·laboració de TMB.
Una teranyina és una estructura natural perfecta que la seva autora teixeix en llocs oblidats, igual que el dipòsit d'un Cupra que no cal omplir. Com a la gamma híbrida Cupra, amb fins a 131 quilòmetres d'autonomia elèctrica i 910 de combinada. Aprofita ara la màxima ajuda del Pla Auto Plus en tots els models. Descobreix-ne més a cupraofficial.es.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Avui dilluns tenim executives de partits on s'analitzaran com queda, en aquest cas, el taulell polític després de les eleccions d'aquest diumenge a Castella i Lleó. Anem cap a Madrid. Tània Tàpia, bon dia.
Què tal, bon dia.
D'una banda, es repeteix el guió d'Extremadura i de l'Aragó, victòria del Partit Popular, però no aconsegueix desempallegar-se de Vox.
És ara, a diferència d'aquests dos territoris que dius, que aquí tocaven les eleccions ja feia 4 anys i no s'han avançat com a la resta per intentar desempallegar-se de l'ultradreta, cosa que no han aconseguit. Ara és el tercer cop que el PP lliga el seu futur a Vox. Fa setmanes que les direccions dels dos partits negocien sense posar-se d'acord. El PP tutela des de Madrid tot plegat i espera que ara, acabat el cicle, sí que puguin haver-hi acords en els tres territoris i evitar les repeticions electorals. Vox, de moment, exigeix canvis radicals en les polítiques i diu que no vol només cadires.
I la novetat és que, en aquest cas, contra tot pronòstic, el PSOE ha pujat. Ho ha fet quan presentava un candidat que no era precisament sanxista, no?
No, de fet, no és de l'òrbita del president, no és ministre. Sabeu que, per exemple, Pilar Alegría ha estat la candidata a l'Aragó, Montero ho serà a les andaluses. Doncs ell era alcalde de Sòria, li ha donat això bons resultats, puja 2 escons, frena la sagnia de les davallades a l'Aragó i Extremadura i dona una mica d'alè al partit que avui analitza resultats també en clau espanyola, perquè, ho recordem, són unes eleccions que s'han produït enmig de l'aposta per al no a la guerra de Pedro Sánchez.
I una última conclusió és que la crisi de l'espai de l'esquerra del PSOE es fa evident perquè queda escombrat d'un altre Parlament.
Sí, és cert que només tenia un representant Podem, però el perd, tampoc entra a sumar, que anava amb Esquerra Unida. Per tant, divisió en aquest espai. El PSOE ha capitalitzat el vot útil a l'esquerra i això planteja un nou problema per tot aquest espai que s'està ara, diguéssim, reorganitzant de cara a unes eventuals generals. Una de les veus que reclama unitat per ser més eficient a les urnes és Gabriel Rufián, que a X feia aquesta reflexió. No fer alguna cosa, fer el de sempre, és pura negligència.
Gràcies, Tània.